My cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. Oh brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home.
I am the captain of my fate. Tis the bit, the bridle and the thrashing cane. The stirrup, the harness and the whip and mane. The pickled eye and the shrink and brave. Brother, buy me one more drink. Explain the nature of my pity. Let me tell you once again, I am the captain of my pain.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
But I buy no more whiskey, I have to go home. I cannot blame it all on her. To blame her I would be a lie. For many a night I lay awake, I wish that I could watch her die. See her accusing fingers burn. See flies swarm a hateful eye. To watch her groaning in the dirt. See her clicking tongue crack dry. Brother, buy me one more drink. One more drink and say goodbye. Gonna mock me when I say let's drink one more before I die. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. I've been sliding down on rainbows. I've been swinging from the stars. And it's wretched beggar's clothing bangs his cup across the bars. Look, this cup of mine is empty. Since I've misplaced my desires. Since I'm sweeping up the ashes. I've all my former fires. So brother, be a brother. Fill this tiny cup of mine. And please send me good whiskey. I have no head for wine.
Aquestes cites setmanals amb l'equip de Vinzeum comencen sempre amb música, amb no qualsevol música ni qualsevol cançó, sinó una cançó que faci al·lusió al vi, al raïm. I avui el Xavi Fornos, director de Vinzeum. Bon dia, Xavi.
Bon dia.
Està l'encarregat de posar música a aquest inici i esperàvem que Nick Cave digués wine.
Just quan hem entrat en directe ha sortit la paraula wine.
Ha sonat.
Sí. Li costa perquè parlava molt del whisky i hi ha un moment que diu no tinc el cap per vi en aquest moment de tensió, necessito més whisky que no pas vi. Ja, és igual, és una anècdota, però jo crec que reivindicar Nick Cave sempre està bé i reivindicar el Nick Cave jove del 1992 amb una cançó que es diu Brother my cup is empty i de l'àlbum Henry's Dreams, i crec que és una molt bona manera animada, rockera, de començar aquesta nova trobada de Vinzeum a la ràdio.
Una trobada en la qual, avui metafòricament parlant, sortirem a l'exterior, respirarem aire, perquè aire lliure, anirem a la natura, a l'exterior, perquè avui parlem de la vinya de Vinzeum, que segurament molts oients desconeixen que el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya té una vinya.
Té una vinya cedida de l'Ajuntament, que és el propietari d'aquest terreny, i és un terreny que tots segurament que l'hem vist, per poc que haguem anat a la zona esportiva de Vilafranca, davant del complex aquàtic hi ha una vinya vella de xarel·lo principalment, que no estan parrades, sinó que se'n poden vas i que, per tant, té unes característiques prou identificatives perquè la gent pugui reconèixer. Fins i tot hi ha arbres entre alguna de les passades de vinya, i és una vinya que realment respira natura, perquè ja parlarem més endavant amb el qui ens acompanya avui, diguéssim, que dona peu a que realment aquesta vinya recuperi tota la vitalitat que segurament que havia tingut i que durant un temps es va perdre i que s'està recuperant mica en mica, sí.
Ens queda una presentació per fer i és que ens acompanya l'elaborador que se'n cuida d'aquesta vinya.
Exacte, Anton Rimbau és la persona, crec que bastant, molt oportuna, que s'encarrega, diguéssim, del manteniment agrari d'aquesta vinya, no només això, sinó que realment la cuida, la mima, l'acompanya en els seus ritmes naturals, no? I per tant és un plaer per Vinzeum que Anton Rimbau sigui la persona que s'encarrega de cuidar la vinya i que al final, òbviament, reculli els seus fruits i per què no poder elaborar un vi.
Anton, benvingut.
Gràcies.
Com va anar? Com us vau trobar? Com us vau entendre?
L'empenta del Ton, jo crec que qui el coneix sap quina és, no? I realment va ser iniciativa seva, va trucar, va preguntar sobre l'estat de la vinya, que en aquell moment no teníem ningú que gestionés aquest terreny i ell es va autoproposar, dient a més que em sembla que l'havia cuidat abans de que l'Ajuntament la cedís a Vinzeum.
Havia treballat 2 anys abans, sí. Doncs la vaig haver de deixar perquè l'Ajuntament em va demanar que la deixés. I com que el meu estil és quan em diuen que ho deixo, ho deixo, ho vaig deixar. I llavors, doncs, bueno, ja va ser, com vaig veure que no estava prou cuidada, d'oferir-me per cuidar-la una altra vegada.
Realment va ser una oportunitat molt, molt bona de continuar o recuperar, doncs, aquest projecte de vinya que Vinzeum, potser, evidentment, el seu personal no està preparat per cuidar una vinya. En tot cas, hem d'anar a buscar un tercer, no?, una persona que estigui formada i que tingui tota la capacitat del món per poder cuidar aquesta vinya i garantir el seu futur. Ens agrada molt explicar que és una vinya antiga, que és una vinya que dona poc fruit, però que dona un fruit segurament molt concentrat i que molt interessant des d'un punt de vista també enològic. I també ens agrada dir que és una vinya que ha obtingut ja una certificació ecològica gràcies una mica al treball del Ton i una mica de l'estat de la vinya en què estava quan se la va trobar.
Sí.
Com estava, Ton? Explica'ns.
No, bueno, i aquí hi ha un altre problema, a més, és que tothom s'hi veu un cor en aquella vinya. I gent que volen anar a escalivar quatre calçots, doncs tallen uns quants ceps i, clar, de la forma que la treballem nosaltres, que deixem herba, hi ha gent que es pensa que està abandonada, no? I llavors, doncs, bueno, aquest any l'hem podada més d'hora i miro de tenir-la com més, diguem, com una mica que es vegi com més arreglada perquè no la toquin, no? Que no vol dir que, per exemple, nosaltres, en vez d'ara en aquest temps segar l'herba, doncs jo aprofito que m'hi vagi un pastor, passa aquí no n'hi ha gaires i has d'insistir molt perquè t'hi vagin. I, bueno, però clar, si vist des de fora, bueno, doncs ara ve l'època dels calçots, per dir alguna cosa, la gent veu aquells ceps allà i si no estan podats es pensa que estan abandonats. Vull pensar que no hi ha mala fe, no? Però vull dir, un any em van enfadar molt perquè me'n van serrar 9 o 10 i els més macos, no? I, bueno, però no hi pots fer res en aquestes coses, vull dir, vist des de fora, la gent que no hi entén, doncs, bueno, es pensen que estan abandonades.
És una vinya de Xarel·lo i deia el Xavi que és una vinya vella.
Sí, sí.
Quants anys calcules que tenen aquests ceps?
No en tinc ni idea, però 50 anys segurs.
50 segurs.
Jo crec que està... Sí. Em sembla que vam veure en el registre que potser era dels 50 i pico, de l'any 1950 i pico, aquesta vinya. Per tant, és de 50, ja, 50 anys, ja.
Sí.
I us heu passat a la... Ens deia el Xavi que heu obtingut certificació ecològica, per tant...
Bueno, ecològic ja ho tinc tot jo. Jo treballo en un sistema que es diu permacultura. I llavors, doncs, bueno, anem una mica més enllà, no? No fem servir, per exemple, lo clàssic, que és llaurar la vinya, doncs fer servir coure, sofre, herbicides, insecticides, de tot això no fem servir res. Treballem en romaní, farigola, cua de cavall, ortiga, ceba, all... Bueno, una miqueta treballem diferent.
Però sí que té la certificació CEPAE, no? Que
la va aconseguir
de manera oficial.
El que vol dir és que va molt més enllà.
Sí, no? I intento estar dintre de la DEO Penedès.
Intentes?
Sí.
No perquè... sempre és fàcil.
No, no és fàcil perquè els nostres vins són uns vins, diguem, estranys per lo que és la DEO Penedès, que em consta que estan treballant perquè, bueno, ara hi ha molts joves agricultors d'aquí de la zona, com més de 50, que s'estan quedant fora perquè la DEO Penedès té un patró d'un vi, doncs, que no deixa de ser la base cava, no? Tot el que no es pot envasar amb cava, llavors, doncs, bueno, el venen com a vi, doncs, de taula i, bueno, ho deia Penedès, és igual, però vull dir que és un vi sense cos, un vi que t'emborratxa perquè té l'alcohol, però vull dir és un vi que te'l veus i és com si hagis begut aigua en general. I, en canvi, aquests vins que tenim nosaltres, vull dir, ja està passat de matar en recordes de que has begut el vi, saps? Són vins molt, molt de cos, s'assemblarien molt als priorats, per dir alguna cosa. Tenen una llagra molt intensa, són molt potents. És més, vull dir, ell va poder tastar el que vam fer aquest del 2019, i que encara, doncs encara li falta, no? Però, doncs, vull dir, és un vi, no té res a veure, no? I llavors ara estan treballant per intentar fer un altre panell de cata per intentar encabir tots aquests vins. I, bueno, jo sóc un dels primers que serà, doncs, Conillet d'Índies, i si em poden fer entrar els meus, suposo que tots els altres també entraran. Perquè fins ara, doncs, també es basaven una miqueta en les analítiques, no? I si tenies una volàtil molt alta, doncs no t'acceptaven el vi. I, en canvi, això no té sentit, perquè jo tinc un vi apadrinat pel Pitu Roca, del celler Can Roca, tenen 3 estrelles Michelin, i té 2,8 de volàtil, que aquí estaven demanant... és un dolç, eh? Abans estaven demanant 1 de volàtil, això tenia més del doble, i, en canvi, el va trobar excel·lent, no? O l'agència Robinson també ens ho van puntuar molt bé. Per què? Perquè no té res a veure que una analítica digui una cosa. És si t'agrada o no t'agrada, entens? I això em consta que ara estan treballant perquè, doncs, tota aquesta gent que ha anat marxant o els joves que ja no hi entren, doncs, bueno, puguin entrar I si ara, no sé, hi ha 150 a la DO, doncs puguem ser 200, no? I tenir una DO forta, jo penso que és important. Però han d'intentar buscar o dos segells o un sistema diferent, vull dir, el segell aquest que tenen, doncs, que és... O tenim, perquè si jo també estic dintre, doncs tenim. El platejat i el blanc, doncs que posant un de rosat o lila o verd o el que sigui, doncs de forma d'explicar que són vins d'aquí del Penedès, però que són amb una altra estratègia, registre, no sé com es pot explicar, però diferents, no?
El Ton Rimbau és l'autor dels Porcellànic.
Sí.
No ho havíem dit i així donem moltes més pistes ara que ell explicava la seva filosofia de treball i de vida.
El del Vinzeum és un Porcellànic, vi, xarel·lo, Vinzeum. Sí, que té el seu nom.
Quants cognoms?
Ens el va portar el mes de gener, no? Ens va portar l'ampolla gairebé per sorpresa. Va ser una sorpresa esplèndida. Gairebé tots els que estàvem treballant en aquell moment al museu els vaig fer venir perquè tastessin aquell vi, aquella ampolla, que realment era el primer vi oficial que portava etiqueta, que era en nom de Vinzeum, no? I per tant, agraïts, molt agraïts que el Ton hagi incorporat dintre de la seva gamma de vins el vi de la vinya de Vinzeum amb molt d'orgull, evidentment, amb una producció molt petita, perquè aquella vinya, doncs, rendeix el que rendeix, òbviament, no?
Però és que es van menjar més aviat els ocells.
També.
Eren 80 ampolles. És aquesta.
El Ton m'ensenya la imatge. Sí, he vist el Twitter de Vinzeum, he vist les imatges del dia que vau renovar conveni i del tast aquest que ara al·ludieu. Una persona que ha estat clau en aquesta vinificació és el Carles Llarch, que ens acompanya via telèfon. Carles, molt bon dia.
Hola, bones.
Explica'ns, Ton, em sembla que la seva empenta ha estat decisiva, no?
Bueno, jo quasi havia abandonat perquè, bueno, jo calculava recollir uns 1.000 quilos, 1.500 quilos, i els ocells s'ho van menjar, perquè com que fem una sobremaduració molt llarga, i diguem que totes les vinyes del voltant estan totes netes ja, totes ja han collit el raïm, doncs els ocells van a menjar on troben, no? I ja pràcticament no quedava res. I ell em va dir, bueno, escolta'm, recull el que sigui, porta-ho, farem un vi, i així ho vaig fer. I, bueno, doncs ell és el qui el va fer el vi.
Què hi dius, Carles?
Hola, bueno, el Ton em va comentar per entrar al raïm i fer un vi de mínima intervenció, perquè ja ho estem fent a molt petita escala, i vaig dir, val, sí, perfecte. Em va explicar, doncs, que teníem un xerro, i que era el xerro de la vinya del Museu del Vi, que aquest era el primer any que l'agafava ell i que encara no sabia ben bé ni quina quantitat podríem tenir, no? Però en principi ja comptàvem que era una quantitat petita degut al canvi, no? De passar d'un tipus de conreu a un conreu molt més respectable, doncs, evidentment, els ceps d'un any de cop no... És d'orillo, no?, fer aquest canvi. Uh-huh. I, bueno, jo no és que em dediqui a fer vi. Jo sóc ceramista i porto ja 34 anys que va començar la meva vida dins el món de la ceràmica, i estic vinculat dins el món del vi pel tema de les gerres, no? que faig gerres per fer vi. I aleshores, com no podria ser de cap altra manera, entens que si fas un producte que té que servir per elaborar vins, doncs t'hi has d'involucrar fins baix, i a més jo sóc fill del Penedès, i de ben petit ja anava a la vinya. Així que el Ton, doncs, va arribar al raïm i hi havia més ràpec que altra cosa, i dius, ostres, tu, Déu-n'hi-do. I, bueno, vam derrapar, perquè m'hagués agradat fer-ho sense derrapar, però vam derrapar perquè hi havia molta rapa. I sóc amic de fer vins de mínima intervenció. Això vol dir que es va ficar dins la gerra, no es va prendre temperatura, no s'hi van afegir absolutament res, no es van ficar ni sulfits, ni s'hi ha fet res, sinó que s'ha deixat que es vagi fent sol amb el màxim respecte possible. I aquí tenim el resultat. De fet, vam fer una maceració amb pells, però vam deixar el barret estàtic, sense tocar. Quan vam prensar tot, fins i tot la part de dalt del barret. No vam ni apartar la part que s'havia enfosquit, perquè feia bona olor, i sempre que fa bona olor, doncs ho respectem, no? I el treball va ser aquest dins la gerra de ceràmica, no?
Carles, explica'ns com són aquestes gerres, aquestes àmfores ceràmiques que es destinen a vi i amb la qual heu fet aquest primer vi de xarel·lo de Vinzeum.
Doncs treballem en diverses terres, o treballo més ben dit en diverses terres, i no sé de quina tipologia de terra serà millor per cada varietat. I en aquest cas vam agafar el que anomenem la terra mixta, que és una barreja de terra blanca i terra vermella, i em vaig decantar per aquesta, que és una de les que més estic fent servir i és una de les que més m'agrada, i ens hem decantar per fer servir aquesta gerra. És molt neutra i crec que respecta molt el vi, i per mi el que no hagin sabors estranys, sobretot, i sempre procuro que no deixi sabors que et puguin recordar una aigua de canti o que et puguin recordar a notes terroses. Si passa això, sempre considero que és un error. I doncs vam dir que aquesta segurament seria la millor opció per aquest xarel·lo, i és la que vam fer servir.
La vostra relació entre el Carles Llarch i el Ton Rimbau es remunta uns quants anys enrere, oi?
Sí, sí. La relació amb el Ton, jo quan vaig conèixer el Ton...
Hi ha mala connexió. Carles, t'has mogut perquè et perdem?
Sí.
Sembla que no és possible continuar aquesta conversa, llàstima, però ja sabíem que no hi ha molt bona connexió. Un plaer, aquesta estoneta que hem tingut el Carles. Si ets Carles?
Sí, sí.
Sí, doncs t'hem perdut. Jo et preguntava per aquesta relació, quan es remunta?
Jo vaig conèixer el Ton, ell em va vindre a veure, jo el vaig anar a veure, vaig pensar que era un home que estava molt bo. A les Castelles, on l'està, i jo vaig afegir que, por suerte, està desatado. Vaig dir, home, però què està fent aquest home? Això és molt estrany tot. I vaig pensar, bueno, aquest és un personatge que se l'ha de seguir de prop, perquè una persona que té ganes de fer coses diferents, innovar, provar i tal, al final, tard o d'hora, acaba arribant a alguna conclusió o arriba a algun lloc. I això em va semblar interessant, no? I després, doncs, vaig estar fent una gerra d'estell amb terra de la finca, de la propietat, i aquí ja vam, doncs, fer el lligam total.
Jo, si em permet, Sílvia, aprofito aquest moment, perquè amb el Carles encara no havíem parlat des de que vam provar el vi, des de que el Ton em va dir que estaven elaborant vi, i Carles, sóc el Xavi del museu i moltes gràcies.
Hola, Xavi.
No t'ho havia dit en directe i t'ho dic ara, eh? Moltes gràcies per l'empenta i per convèncer el Ton de fer aquest vi que ens ha semblat a tots els qui l'han provat extraordinari, que tenim ganes ja de poder-lo mostrar al museu, i que gràcies per la teva participació imprescindible per aquesta primera collita de la vinya de Vinzeum,
bueno,
amb el Ton.
Carles Llarch, gràcies per acompanyar-nos. Torna a fallar aquesta connexió, però ha estat un plaer conversar amb tu aquesta estoneta. Gràcies, agraïts. Xavi, ara deies què passarà amb aquest vi.
Doncs les ganes és de que pugui estar a la botiga de Vinzeum i que pugui estar a la venda, doncs, a casa nostra. I bé, estem preparant el material, el Ton està preparant el material perquè pugui estar aviat disponible.
Estic a l'expectativa de l'Adéu Penedès. Clar. Fa riure, però és així. Perquè els hi he demanat que, bueno, aquest vi són 80 ampolles. Ningú es pensi que tenim aquí... Bueno, van sortir 82, dues les vaig regalar a un amic meu.
Clar.
Que cada any quan m'ajuda bueno, deixa uns camions frigorífics i, bueno, i sempre les primeres ampolles les hi porto amb ell, que ell està molt content. I llavors, doncs, bueno, pues, al final han quedat 80 ampolles. Una ens la vam veure l'altre dia i n'hi ha 79.
Anem restant.
Sí. I llavors jo els hi vaig demanar... Jo vaig posar l'etiqueta aquesta que vam fer Proforma i això, d'Adéu Penedès, perquè jo defenso això, però clar, ells m'ho han d'autoritzar. I, clar, els estic demanant que, bueno, que tinc 80 ampolles, que no em demanin 4 ampolles per
analitzar.
Per fer el tas i tot, que me n'agafin una i ja està. Que aquestes, bueno, la idea és de que m'hagin de dir que sí, però encara no han contestat. Si no, ja hagués vingut cap aquí amb una ampolla, amb l'etiqueta posada tal com toca, però doncs, com que no m'han contestat, m'esperaré. I si és que no, pues, hauré de treure la paraula Adéu Penedès, sabent-me molt de greu. Però això ja no queda a les meves mans. I suposo que ja no és qüestió d'una persona sola, sinó que deuen haver de parlar entre diversos i deuen haver de treure les seves conclusions, no? I, bueno...
Esperem que la DO accepti, no?, una mica aquesta forma de vi. Jo crec que cada cop és un problema, que no només un problema, o és una
fenomen,
realitat. És una realitat que actualment té el vi català i el vi mundial, i que hi ha diferents països que ja han incorporat plenament en les seves cartes, doncs, els vins que són de mínima intervenció. I crec que, evidentment, la iniciativa del viticultor sempre va per davant de la llei, de la normativa. I en aquest cas tornarà a passar el mateix, vull entendre, no?
Hi ha bona voluntat, sí, eh? Però és que els agafem ara amb aquest impàs, que, clar, s'han de ficar d'acord, suposo, molta gent,
sí,
acceptar-ho, però vull dir, aviam, que els nostres vins estan reconeguts, és evident, perquè si estem al Canadà, al Joe Beef, dels 50 millors restaurants del món, estem a Can Roca, 2013-2015, millor restaurant del món, a més, el vi dolç apadrinat, estem al Noma, a Dinamarca, que ara és el 108, també a Alemanya, a l'Aqua, amb 3 estrelles Michelin, està claríssim que els vins naturals, i a París, també, en diversos llocs, no?, és el futur, o és el que es porta, o és la moda, el que sigui, però la DO Penedès ha de treure aquesta, no sé, aquesta...
Aquest corser, no?
Sí, no sé, com dir, si és un ou, doncs diguem, han d'obrir l'ou i han de permetre que el poll tombi una mica, no? I bueno, pues, si tenen un registre, hauran de fer un registre més ample, i si no, és el que dic jo, que busquin un segon segell, i que tots els que treballem al Penedès i que, doncs, si tu vols fer coses estranyes, doncs que ens diguin els estranys, els rars, els diferents, els, i que ens deixin un segell, si volen, de color rosa, ben bonic, o fúcsia, que es vegi bé, i ja està, i que tota aquesta gent que està elaborant així doncs, vins que no estan encursetats, doncs que s'hi pugui estar.
I que pugueu portar el nom del Penedès allà on aneu,
sí,
no?
Sí, jo estic ben...
Que no hi renuncieu.
Estem a mig món, estem al Japó, estem... Clar, jo venc 4 ampolles, però és que treballo en 18 països diferents, clar.
I és important fer notar que, a part del vi, que és el producte final, el que comporta aquesta manera d'entendre la vitivinicultura és que al final tens un territori absolutament sa, absolutament sa. Fora de tots els metalls possibles, fora de tota la contaminació que és pròpia de l'agricultura tradicional convencional dels últims anys. Per tant, és una evolució. Jo entenc, el museu ha de poder entendre que això és una evolució en positiu dintre la viticultura,
si
i això sempre ho hem defensat.
Si porteu nens un dia de visita, no us heu de preocupar mai si s'està ficant coure, si hi ha un herbicida, si hi ha un insecticida, ni si hi ha res, ni si ha plogut, si hi ha fang, perquè com que està tot cobertura vegetal, és com si camines per la gespa, no t'has de preocupar de res de tot això.
Mm. Clar, Xavi, ara és complicat, però suposo que teniu en cartera poder fer activitats en aquesta vinya.
De fet, l'any 2017 vam elaborar un projecte educatiu de la vinya, el que passa que no l'hem pogut implementar, doncs, per falta de recursos, per falta d'energia, perquè al museu hi ha, com coneixes, doncs, molts projectes en marxa, i a més jo crec que cal una inversió, mínima inversió, per adaptar l'espai a acollida de grups, i ho hem de pensar molt ben pensat amb la complicitat de l'Ajuntament de Vilafranca, que al final és el propietari del terreny. Per tant, hi ha tota la voluntat del món que aquella vinya sigui una vinya activa i ens serveixi per educar els públics, no?, en aquesta nova línia natural de la vinya.
Avui mateix,
no?,
per exemple, estan... Bueno, volen fer una xerrada. Jo no hi intervindré en res, eh? Però, diguem, les èlites de la zona, per parlar sobre posar menys coure, no? I, clar, si a mi m'ho dius, jo et dic que coure no n'han de posar cap.
Sí, hi ha un moviment en marxa.
Sí, i nosaltres ja estem treballant ja fa molts anys sense coure, ni sofre. A més, també una altra cosa que han de tenir conscient la gent és que quan es llaura, aquesta pols que veiem darrere del tractor, aquesta mica de metro quadrat que aixeques de pols, amb una hectàrea són 10 tonelades que es tiren a l'aire. I la gent que té problemes d'asma o coses així, els estem perjudicant. El mateix amb el sofre micronitzat, no?
Ton Rimbau, hauràs de tornar en una altra ocasió, eh, Xavi?
Sí, ja tornarem, doncs.
Moltes gràcies a tots dos. Sort. Adéu-siau.
Gràcies.
I tal com començàvem aquesta conversa amb Nick Cave, ens plantem a 2:15, notícies en clau Alt i Baix Penedès, i seguim.